clar, és que no estem acostumats, segurament no, perquè els darrers anys és que no ha nevat tant, no ha nevat tant. I aquest any tenim una de neu al Pirineu que és una autèntica bogeria. Parlo de les allaus, el risc d'allaus que ara mateix tenim a Catalunya. Clar, si parles de los Alpes i passa aquestes coses, de tant en tant veus una allau a los Alpes, s'emporta no sé qui. Doncs aquest any ho tenim aquí amb nosaltres, ho tenim, però... Com funciona això d'una allau? Per què passen els allaus? Què hi ha davant de tot això? De fet, també hem de, malauradament, haver patit morts per culpa d'allaus, en aquest cas. Va, en parlem d'allaus en si mateix i de la situació que tenim ara a Catalunya, concretament al Pirineu, amb la Glòria Martí, que és cap de la Unitat de Predicció d'Allaus i Nivologia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Glòria, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies a tu per atendre'ns. Bé, com, per començar, per fer una mica d'actualitat, com està la situació ara mateix al Pirineu? Com la descriuries ara mateix, després d'aquestes darreres nevades?
Doncs mira, tenim una situació un palet més complicada a el que seria el Pirineu Occidental per les darreres nevades de la llevantada, diguéssim, i estem amb uns graus de perill 3 que, bueno, encara estem en hora de briefing, és a dir, que no us puc donar el grau de perill. Estàvem ahir movent-nos en un 4/3 i el sector més oriental un 3, un 3/2, no? D'una escala de 5 graus, doncs això, un 4, entre 3 i 4 al Pirineu Oriental i entre 3 i 2 al Pirineu Occidental. Però bueno, com us deia, nosaltres fem el briefing sempre a partir de les 2 de la tarda, 1:30, 2, i llavors això ho actualitzem.
Vale, ja que estem parlant d'això, com s'elabora això exactament, aquesta butlletí de predicció d'allaus i com es fa?
Sí, mira, el butlletí de perill de llaus és una predicció on es descriu l'estabilitat del mantell nival i la probabilitat de que caiguin allaus. Aleshores, per elaborar aquesta informació és imprescindible anar sobre el terreny, fer uns perfils de neus, que diem que és fer una rasa a el que seria el gruix de neu, determinar cada capa, veure-li cada capa de neu té unes característiques concretes i a cadascuna d'aquestes capes mirem un munt de coses, des del tipus de cristall, la duresa, la humitat, la temperatura, la densitat. Totes aquestes informacions, conjuntament amb la predicció meteorològica, ens fan fer possible predir quina probabilitat hi ha de que hi hagin allaus, perquè es determinen les capes febles que poden fallar, que poden col·lapsar o que poden caure amb facilitat.
Aquesta seria la clau, no? Aquestes capes febles, que suposo que estan a baix, que són les que fan que tot allò rellisqui.
Mira, aquestes capes febles poden ser o bé la pròpia nevada recent, que hi ha per si el perfil de la nevada que diem nosaltres, és a dir, com s'ha depositat aquesta neu recent, ja sigui de per si inestable. Per exemple, quan tenim més de 50 centímetres en menys de 24 hores, allò és molt inestable, ¿vale? És la pròpia nevada. I després sí que internament hi ha una altra situació, és que aquella neu que es va acumulant al terra durant la temporada li van passant coses, es va transformant. I aquí dintre poden haver-hi aquestes capes que es transformen, que esdevinguin molt febles. Llavors això també ho avaluem. És a dir, que pot ser o una inestabilitat per la pròpia nevada o perquè la neu veia que ja hi havia terra, també és inestable.
I això ho actualitzeu cada dia?
Cada dia surt el butlletí a partir de les 2-3 de la tarda, aproximadament.
D'acord.
I per 7 sectors, és a dir, al Pirineu de Catalunya, trobareu el grau de perill per 7 sectors que hem definit perquè es comporten diferent en el cas del Pirineu de Catalunya. Sí.
Parlàvem d'un grau de perill, una escala de perill de l'1 al 5. Suposo que el més habitual al Pirineu, no sé si és aquest que estem vivint aquests dies, aquest de 3-4, no sé si... em sembla bastant excepcional o m'equivoco?
No, és habitual que hi hagin... A veure, hi ha hagut la situació de les llevantades, que això ho diran millor els meteoròlegs, si són més normals o no, però tenir graus de perill, tenir algun dia de la temporada hivernal amb algun grau de perill 4 no és inhabitual, no és una cosa que pot passar. Sí que és cert que les últimes 3 temporades, com que van ser tan seques, aquesta situació no es va donar, no? I potser això pot sorprendre una mica, però no és una cosa estranya tenir algun dia algun grau de perill 4 al Pirineu per altres motius, eh?
D'acord. Bé, aquest hivern ja, malauradament, ja s'han registrat 6 víctimes mortals. No sé quins factors es repeteixen habitualment davant d'aquests accidents.
Bueno, en el cas del Pirineu de Catalunya han tingut una víctima mortal i crec que en el cas de tot el Pirineu, diguéssim, d'àmbit espanyol, no? Però, bueno, a Espanyol i Andorra crec que són 8 víctimes, vale? Les que es porten fins ara comptabilitzades. En el Pirineu de Catalunya, la mitjana és que entre una i dos és més una, entre una, o sigui, la mitjana és una i mitja persona morta a l'any. És a dir, que ja al llarg de les temporades ja van havent-hi accidents on, malauradament, doncs, la pròpia persona o algú del grup, en el 80% dels casos, és qui desencadena l'allau. I per això hi ha aquesta situació de que poden provocar víctimes mortals. I per això recomanem moltíssim que la gent s'informi a
Clar.
través del butlletí de perill d'allaus, perquè és una eina que és cabdal per fer qualsevol planificació a la muntanya hivernal.
No, és fàcil d'interpretar, Glòria? No sé si la gent, quan llegeix el butlletí, pot tenir algun error d'interpretació o no.
Mira, per anar a la muntanya hivernal és veritat que has d'anar informat amb el butlletí de perill d'allaus, amb la meteo, havent consultat la cartografia de la teva ruta. I també és cert que per anar a la muntanya hivernal cal formació. És a dir, la gent realment recomanem que faci cursos perquè li serà molt més fàcil fer totes les mesures amb seguretat i també interpretar millor el butlletí. Tot i així, el butlletí s'ha dissenyat a nivell europeu. Hem intentat dissenyar-lo d'una manera que hi hagi unes icones que siguin fàcils de retenir perquè la gent no es quedi només amb el grau 4, sinó que té a dintre del butlletí quin problema hi ha. Aquests dies venim d'un problema de neu recent, perquè, clar, se'ns han acumulat molts gruixos de neu i, bueno, allò era molt inestable. Però pot ser que el problema sigui un altre, de fusió o de capa feble persistent, que és el que explicava abans, alguna capa interna que pugui fallar. Clar, per interpretar tot això sobre el terreny, o sigui, el butlletí el pots llegir i està molt bé, no? I dius, vale, tinc la informació, però traslladar això al terreny requereix de formació. I també que recomanem és que portem el material de seguretat, el DBA, la pala i la sonda. I per fer-lo servir també cal aquesta formació, perquè has de ser molt àgil per poder-lo fer servir. Per tant, el lema seria forma't i informa't, saps?
D'acord.
Perquè és aquest binomi, diguéssim.
El butlletí diu on no s'ha d'anar, on hi ha aquest perill de risc d'allò, però també t'ajuda a decidir on sí? O fas per descartament? És a dir, com aquí diu que no, igual aquí és que
No.
sí.
La pregunta està molt bé perquè el butlletí de perill de dijous sols informa, ni prohibeix
D'acord.
ni permet. És a dir, és una informació que tu has de
Gestionar,
aprendre
sí.
i gestionar per la planificació a casa i després per adaptar-la quan estigui sobre el terreny, perquè, clar, hi hauran condicions locals que hauràs d'avaluar i per això parlem de la formació, perquè per fer
D'acord.
aquest pas és important això.
Està format. Bé, aquests dies segurament amb tota aquesta neu, els que els agrada els esports d'hivern estaran fregant-se les mans perquè tenim neu a dojo. Quines recomanacions els hi donaries amb tot el que tenim avui en dia? A part de tota aquesta formació, que suposo que és la base d'anar a fer aquest tipus d'esport.
Correcte. Bueno, sobretot que el que comentàvem abans, que agafin les fonts d'informació oficials, tant del butlletí de perill d'allaus com de la meteorologia, que els hi quedi molt clara quina és la ruta que volen fer, que siguin conservadors en cas de perillositat elevada i bueno, sobretot han de portar el material de seguretat, saber-lo utilitzar de forma molt àgil perquè si hi ha un accident doncs, puguin fer el rescat el més fàcilment possible. Penseu que si una persona queda atrapada dintre d'una allau, doncs, la gent que queda fora del seu grup és la que ha d'iniciar aquesta cerca, perquè tot, que sempre s'ha de trucar al 112, però ells triguen un cert temps i, clar, la probabilitat de sobreviure al cap dels 10 minuts decreix exponencialment i per això recomanem i és imprescindible portar aquest material i saber-lo fer servir molt fàcilment en una situació tan crítica com aquesta.
Doncs, Glòria Martí, cap de la Unitat de Predicció d'Allaus i Nivologia de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquests consells que s'has donat, aquestes explicacions sobre el butlletí, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.